Benvinguts i benvingudes a Invisibles, el podcast de Ràdio Maconda on fem visibles aquelles petites editorials que per les seves circumstàncies no són conegudes ni els seus llibres es poden localitzar fàcilment. Avui entrevistarem a Toni Herrero de l'editorial Cronos. Hola, Toni.
Hola, bon dia, David.
En primer lloc, disculpar-nos perquè només hem pogut portar a la meitat de l'editorial Cronos. El Gonzalo, el teu company de batalles, no ha pogut venir. Però sí que ens agradaria que ens expliquessis que, com totes les microeditorials, són obres de dos o tres persones que fan d'homes orquestra, com ho arregleu entre dues persones per tirar endavant l'editorial?
En el nostre cas, com tu bé dius, som dues persones, el Gonzalo Rodríguez, que tenia una llibreria que es deia Cronos, precisament, i servidor. I, bueno, realment, homes orquestra tampoc som, perquè sí que és cert que duem a terme la gestió, signem contractes, paguem factures, però tot el que és el procés d'edició d'un llibre el fan els professionals, perquè nosaltres, de fet, vam entrar a l'edició de llibres sense tenir ni idea, així una mica de forma xalabrada, i no tenim coneixements. Aleshores, tot el que és la traducció, la correcció, les il·lustracions, tot això ho fan professionals, així com sí que hi ha altres microeditorials. Recordo haver escoltat les converses anteriors amb l'Alicia Gili de SEC o amb la Marta d'Hermenauta, que ells sí que fan coses puntuals. Nosaltres, pràcticament no. L'únic que sí que fem és un bon repàs a la correcció, això sí que ens agrada, més enllà del corrector professional. Nosaltres sí que, com a fans del gènere, sí que ens agrada fer aquest aspecte, però per la resta és, doncs, bueno, una mica això compaginant amb les nostres feines, que costa, i tirar-ho endavant.
Suposo que això explica perquè vosaltres, en teoria, només traieu dos llibres a l'any, no? O és la idea, no?
Bé, de fet, vam començar amb dos, però això era inviable. Vull dir, és a dir, un projecte editorial, quan tu entres en una distribuïdora per entrar a la roda de la col·locació i els retorns als llibres, de les evolucions, necessites molts títols. L'òptim serien 10-12 com a mínim. Nosaltres no podem arribar fins aquí perquè nosaltres això és el nostre hobby. L'editorial és el nostre hobby i no ens hi dediquem, no guanyem ni un duro. I dos era inviable perquè molt poc, no podíem entrar a la roda econòmica. I l'any passat ho vam ampliar fins a 5 i aquest any en farem 6. I això sí que ja és el nostre tope, ja no arribem a més. I considerem que econòmicament sí que un títol cada dos mesos sí que és viable per entrar a la roda econòmica i poder tenir un marge de beneficis, que d'això es tracta, si no l'editorial no tira endavant.
Ens has comentat que el Gonzalo tenia una llibreria que, de fet, si no recordo malament, es deia Cronos també. Ens podries explicar com va anar la llibreria i per què vau haver, em sap greu preguntar-ho, però per què vau haver de tancar? Perquè està bé que també la gent conegui tot el, dins del món del llibre, els problemes de les editorials, però també els problemes de les llibreries.
La llibreria Cronos era el projecte personal, vital, d'en Gonzalo. Va estar oberta 3 anys i pico, estava Roger de Flor, i la veritat és que per mi va ser un èxit, va funcionar molt bé. Vull dir, el bo és que va ser un punt d'acollida per tot un grup de gent que érem tots amants de la ciència-ficció, de la fantasia. Jo, de fet, anava allà com a lector, com a comprador. I, bueno, vam veure que allà realment hi havia molta inquietud de la gent per trobar títols, sobretot títols en català que nosaltres havíem llegit en castellà i no hi eren, no hi havia manera de trobar-ne. Aleshores, malauradament, va haver de tancar, perquè ja sabem tots que una llibreria, i més específica de gènere, en aquest cas, és complicat. Normalment les infantils juvenils sí que funcionen, o les generalistes, però una ciència-ficció era complicat, i, bueno, no li sortien els números. I a partir d'aquí, després de xerrar-ho molt, vam dir, bueno, si no, aquests llibres que no trobàvem a les llibreries, perquè no els fem nosaltres, no? I una mica com l'Au Fènix, renaixent d'aquest projecte que era la llibreria, el meu projecte vital va ser donar suport al Gonzalo per fer l'editorial. Podem dir que va ser una mica una crisi als 40. En comptes de comprar-te un cotxe d'alta gamma, vam fer, mira, una llibreria i després una editorial.
Home, personalment penso que és més maco el de l'editorial i la llibreria que no el cotxe d'alta gamma.
I més profitós, més ecològic, tot.
I els fans de la ciència-ficció i la fantasia us ho agraïm. Jo també vaig anar a Cronos, era una llibreria fantàstica, i l'editorial publica uns llibres increïbles que ara en parlarem. A part, també tenim una associació. És anterior o posterior al tema de la llibreria?
Bé, això és una mica anecdòtic. De fet, l'associació és la figura jurídica que vam trobar quan vam fundar l'editorial. És a dir, nosaltres com he dit, tenim les nostres feines, les nostres famílies, això, els llibres són el nostre hobby. Aleshores, quan vam fer l'editorial, òbviament havíem de tenir una figura jurídica, no ens encaixava ni Societat Anònima, tampoc podíem ser autònoms, no podíem ser una cooperativa, aleshores l'única figura que realment ens encaixava era societat sense, una associació sense ànim de lucre. I ho vam establir així, només vam haver d'enganyar un tercer company perquè es necessiten tres figures, i a partir d'aquí doncs, ens encaixava molt bé amb el nostre projecte, perquè de fet nosaltres no ens volem fer rics amb això, el que volem és difondre la literatura de ciència-ficció i fantasia. Aleshores, el tema aquest de l'associació Cronos ens encaixava molt bé, el que passa que l'editorial és el projecte insígnia, el book insígnia, diguem-ne, d'aquesta associació.
Crec que ha quedat clar que Editorial Cronos edita llibres de ciència-ficció i fantasia en català. Òbviament, queda reduït el volum de lectors possible. Us crea problemes? Aconseguiu vendre els llibres o és difícil col·locar aquest tipus de literatura?
A veure, el lector friki ja el tenim guanyat, això és fàcil, i de fet, encara que la gent no ho vulgui reconèixer, tothom és friki, perquè bé que consumim cinema, sèries de gènere, encara que no ho vulgui reconèixer. Vam començar amb uns títols que eren molt clàssics, que certament no han funcionat massa bé, perquè van cometre errors de principiant, i també perquè els clàssics sovint no envelleixen bé o no tracten temes actuals. El fet d'obrir noves col·leccions com la Voyager, on tenim autors i autores actuals que tenen consciència ecològica, de gènere, i tenen una perspectiva molt més actual de la societat, fa que el lector se senti interpel·lat. I jo crec que aquests llibres, els de Voyager, funcionen molt millor precisament per això, perquè els lectors es veuen identificats i trobem temes molt, molt més actuals. I després hi ha la col·lecció Arcàdia, que és on hi ha Llengua materna i L'home dels ulls compostos, que aquestes són una col·lecció molt més reivindicativa, i en aquest aspecte jo crec que és per qualsevol lector, vull dir, un lector totalment transversal, perquè de fet els elements de ciència-ficció hi són, però són com molt puntuals, són novel·les realment realistes, d'aquestes contundents que de fet són les que més estan agradant i tenint més èxit fora del públic fandom aquest fidel de la ciència-ficció.
Sí, precisament, ara ja entrant en matèria dels vostres llibres, volia començar per parlar de Llengua materna. El tenim aquí davant, amb una portada realment impactant, que em va encantar. I he de dir que és un llibre que a les biblioteques ha tingut molt èxit, moltíssim, vull dir, surt molt. Heu tingut bastantes ressenyes positives en diverses blogs i inclús diaris. I m'agradaria que tu, com a editor d'Editorial Cronos, ens presentessis una mica el llibre als lectors i els expliquessis per què val la pena llegir Llengua materna.
Llengua materna, de la Suzette Haden-Elgin, és un clàssic feminista de la ciència-ficció. La gent coneix molt el que és el conte de la criada, de la Margaret Atwood, per la sèrie i per la repercussió que ha tingut el llibre. El conte de la criada es va escriure un any després de Llengua materna. Jo crec que la Margaret Atwood havia llegit el llibre i potser va agafar alguna idea. Aleshores, són dos llibres que realment tracten molt del mateix. El que passa que en el cas de Llengua materna és molt particular, perquè la Suzette Haden-Elgin era lingüista i la seva idea era crear un llenguatge 100% femení. El va intentar instaurar als anys 80 a nivell acadèmic, cultural, als Estats Units, i no li va funcionar el tema, no va arrelar, tot i que hi havia una gramàtica, uns diccionaris, vull dir, és una llengua que existeix i es podria fer servir. I com que aquest experiment no li va funcionar, el que va fer va ser treure la novel·la. La trilogia, en aquest cas, que aquesta Llengua materna és la primera novel·la, tot i que és més o menys autoconclusiva, i va fer aquest llibre, que és un tros de llibre, que tracta molts temes, vull dir, el feminisme, la sororitat, però és que la violència explícita i no explícita, diguem-ne física i verbal, que hi ha en aquest llibre, és molt, fins i tot jo crec que és més contundent que el Conte de la Serventa.
És un llibre un any anterior al Conte de la Serventa, i d'una manera reflecteix un món molt semblant, que és un Estats Units futur on les dones han perdut tots els drets i viuen completament sotmeses als homes, que ja només per això ja és impactant. I una cosa que em va cridar l'atenció, perquè no recordo com es diu, la llengua que es va inventar ella, que aviam si agafen el llibre, el tinc a les mans, aviam si el trobo per aquí, el nom de la llengua.
És l'Adan.
L'Adan, això. Que ella sempre comenta que ella volia fer una llengua femenina, perquè en aquell moment ja, dius, hi ha una llengua com és el Klingon de Star Trek, que té gramàtiques, ara té wikipèdies, i és una llengua molt masculina i molt agressiva. I ella volia fer la comparació entre l'Adan i el Klingon, però no me'n vaig sortir.
Sí, realment, jo crec que és això, que és una novel·la molt interessant, sobretot per això, pel punt de vista que parteix d'un llenguatge 100% femení. I l'escenari distòpic que planteja la novel·la, que tu dius, si el senyor Trama seguís al poder, jo, depèn de com me l'imaginaria, el veuria factible. Vull dir, no és una cosa tan eixalabrada ni tan boja, és molt més proper del que sembla. I la nostra edició, per sort, li hem posat un apèndix de dues historiadores que va molt bé perquè ajuda a contextualitzar molt bé l'obra. Aleshores, jo crec que li dona un valor afegit molt necessari. I, bueno, i és un llibre que crida l'atenció. La coberta del Manu Gutiérrez, quan ens la va fer, ja vam dir uau. I la gent s'hi acosta, precisament. Aquesta és una mica la funció de les cobertes, no? Que la gent s'acosti a veure el llibre i, ostres, de què va això, no? Sí. I no és amable perquè és que representa 100% el llibre.
Sí. Llavors hi ha una pregunta que pot ser una mica delicada, que és, podreu acabar la trilogia o no la podreu acabar? D'editar, la trilogia està acabada, si la podreu traduir al català, vull dir, per deixar-ho clar.
Sí, això molta gent ens ho pregunta i, bueno, la resposta ara mateix és no. És a dir, jo he llegit la segona part, la tercera no l'he llegit. Aleshores, hauríem de valorar. Està clar que si publiques la segona has de publicar la tercera, tancar-ho. I ara mateix, a curt termini, jo crec que tenim altres prioritats, tenim altres títols, és que n'hi ha tants que no ens els podem acabar. I preferim prioritzar, per exemple, tancar la trilogia de l'Extern, que aquesta sí que considerem més necessari, i com que Llengua Materna és més o menys autoconclusiva, jo crec que de moment ho deixarem en stand-by, però no tanquem la porta definitivament.
L'Extern era un altre dels llibres que volia comentar amb tu, pel tema de que és, la seva protagonista és una persona neurodivergent, que ja és, que és una cosa molt original i molt estranya en la literatura, i sembla que la ciència-ficció, la fantasia, permeten introduir temes que habitualment no es tracten en altres literatures. També, si ens podries fer una mica els 5 cèntims de la novel·la, bueno, de la trilogia, que ara mateix té 2 novel·les.
De fet, la Suzette Hedden-Elgin de Llengua Materna deia que la ciència-ficció era un laboratori d'experimentació. Jo crec que tenia molta raó el que tu dius. Es pot parlar sobre molts temes que normalment la literatura realista no tracten. L'Extern, que està escrit per l'Ada Hoffman, una autora canadenca, que, com tu bé dius, és no neurodivergent, és autista, té un espectre autista, i a més fa poc es va declarar no binària. El que ha fet és traslladar aquesta realitat seva a la protagonista, de manera que la Yashira Shin és una científica de molt de renom i amb molt d'èxit, és autista, i tot això ho veiem en el seu dia a dia. L'Extern és la primera part, que fa un world building molt potent. El que fa és, imaginem el típic panteó de déus romans, no? On hi havia déus i tu tenies, diguem-ne, el teu preferit. Doncs en un futur no gaire llunyà, les intel·ligències artificials, que avui estan en paraula de tothom, han evolucionat tant que s'han convertit en divinitats. De forma que els humans no tenen accés a la tecnologia sinó és a través d'aquestes divinitats. I aquestes divinitats el que demanen és pagar, doncs, amb la teva ànima. Quan et mors, doncs, la teva ànima, doncs, va al déu que tu hagis triat. Sota aquest panteó, que òbviament el que fan és subjugar la humanitat, hi ha gent que s'hi vol rebel·lar. I al costat d'aquests humans hi ha un element que és l'Extern, que són unes forces que ningú coneix, que fins i tot els propis déus temen, i que la Yashira Shin, la protagonista, per una casualitat acaba despertant. Aleshores, tot això ho posa en la primera novel·la, la de Hoffman, i a la segona el que fa és una cosa molt xula, perquè ella, de fet, quan va escriure la trilogia, volia escriure un llibre sobre la rebel·lió, sobre com es rebel·len els humans contra el jou opressor dels poderosos. I Els caiguts, que és la segona part, és on desferma tota aquesta ràbia, no?, de la humanitat, tota aquesta lluita, i la porta a terme a través d'un seguit de comunitats que s'ajuden. És un llibre superxulo, i per sort la trilogia en anglès ja està tancada i nosaltres al novembre la tancarem. Per això sí que aquesta, per exemple, ens interessa molt tancar-la, perquè a més voldríem, si pot ser, si tots els astres s'alineen, portar aquí a Barcelona l'Ada Hoffman perquè parli de neurodivergència, que parli de personatges no binaris i que ens expliqui aquest món tan potent que té les seves novel·les.
Fantàstic, sembla genial que puguem, aviam si pot venir l'Ada Hoffman i parlem. Un altre llibre que també m'agradaria comentar és el de l'home dels ulls compostos, si ho he dit bé, del Bumingtan?
Bumingyi,
que és una novel·la ecologista, i no sé també si ara que s'ha posat de moda la ciència-ficció xinesa, us veu interessar per aquest autor, per aquesta onada de ciència-ficció xinesa, o ja venia d'abans?
Una mica de tot, diguem-ne. Nosaltres volíem defugir de la ciència-ficció anglosaxona escrita per homes blancs heterosexuals, vull dir, això, que són els típics clàssics, Robert Silverberg, Clifford Simak. Aleshores, per sort, a la col·lecció ho he llegit cada cop hi ha més escriptores. Penseu que la ciència-ficció els últims anys, els grans premis se'ls han endut tot escriptores. Sí. Però volíem fugir una mica més allà del món anglosaxó i vam dir, busquem més allà, a veure què trobem. Òbviament, Cixin Liu i la seva trilogia del problema dels tres cuerpos ens va obrir una mica la ment. I el Gonzalo té una companya que és precisament és traductora jurada del xinès, té un bloc de literatura xinesa que es diu L'illa deserta i coneix molt bé aquesta literatura, i ens va proposar tres títols, entre els quals L'home dels ulls compostos, que curiosament a ella no li havia agradat gens el llibre quan el va llegir, però va tenir el bon criteri per pensar que nosaltres aquest element no realista o rar o fantàstic ens agradaria. I la veritat és que ens està funcionant superbé, sobretot pel boca a orella, perquè nosaltres insistim, no és un llibre de ciència-ficció, no és un llibre de fantasia, és un llibre realista que parla sobre el canvi climàtic, sobre els aborígens, sobre l'opressió, sempre tot això, i sobre com l'empatia ajuda a curar les ferides de dos personatges, en aquest cas l'Alice i l'Atri, que estan condemnats a morir. L'Alice perquè es vol suïcidar, perquè ha perdut el fill i el marit i està trista i no vol tirar endavant, i l'Atri perquè viu en una comunitat indígena fictícia que té un ritual que el segon fill s'ha de fer a la mar i morir perquè a l'illa no hi ha prou recursos. D'aquest punt de partida d'una novel·la que sembla un drama, que bueno, de fet és un drama, sortosament en surt un final molt, molt lluminós i positiu, crec. Més enllà de que després hi ha el missatge del Wu Mingyi, que a més és ecologista, convençut de que ens estem carregant el planeta, no? Però això no és res nou, diguem-ne.
Sí, per desgràcia és una cosa que em sembla que tots ja ho tenim bastant clar. Això em recordo un altre tema interessant, és que gairebé tot el que publiqueu és o a anglès o ara xinès, però són traduccions. Per una editorial petita no és molt complicat obtenir i pagar els drets de traduccions i de publicació d'autors estrangers?
A veure, l'edició, i més en el nostre cas, tot i que parlo en general, és realment molt precària. Vull dir, realment guanyar diners amb uns llibres, a no ser que sigui Planeta, vull dir, no en fem gaires, i realment és molt complicat, i si sobres de pagar una traducció encara més, però per sort tenim ajuts econòmics de la Generalitat i de més que ens paguen precisament per fer traduccions al català d'obres internacionals, si no, no seria viable, com tu bé dius. En aquest aspecte, segurament la part de negociar els drets és el més avorrit de ser editor, a mi no m'agrada gens, i jo, si no, perquè realment et trobes en circumstàncies absurdes, vull dir, hi ha gent que t'ho posa fàcil, però hi ha gent que no. No fa gaire volíem publicar un autor viu d'èxit internacional i la gestora dels drets ens va dir directament que preferien esperar a una oferta del castellà. Encara estan esperant, això ja us ho dic, i esperaran que cedir-nos els drets a nosaltres. Vull dir, una cosa realment absurda, no? Si tu tens una oferta, encara que sigui del català, doncs donem-li visibilitat. No hem contactat amb l'autor en aquest cas, però realment en algun cas el fet de que l'autor estigui viu i si tens una certa relació, això sí que ajuda, però aquesta part és potser la més fosca de l'edició.
Sí, jo he sentit que a vegades algunes editorials han hagut de fer com el pont a la persona o a l'editorial que té els drets i parlar directament amb l'autor per aconseguir editar el llibre. Això ha passat, no?, alguna vegada?
Suposo que sí. Nosaltres no hem gosat fer això, és una mica lleig, tampoc volem tenir mals rotllos amb ningú, però sí que ser, per exemple, amb l'Adrian Tchaikovsky, que és el nostre autor fetitxe, que cada any li publiquem un llibre que l'hem portat aquí, és una bellíssima persona, tenim el seu mail personal, i en algunes ocasions li hem dit, contactat directament, escolta, Adrian, pots gestionar això, que no ens fan gaire cas des de UK? I el tio, amablement, el dia següent hem tingut la resposta immediata de la gent que tenia els drets, no? En aquest aspecte sí que ajuda una mica.
M'ajuda més per parlar directament amb l'autor. Vale, llavors també us volia comentar la vostra última novetat de Sant Jordi, que és de la col·lecció Katzara. Llavors, si vols dir una cosa, presenta'ns la col·lecció, perquè la col·lecció en si és una fricada increïble i m'encanta, i després parles de la novetat de Sant Jordi, que és Lleialtat de lladres i Guia avançada per a pringades especials, perquè la col·lecció Katzara sempre són dues obres amb una sola. Vull dir que, endavant, explica'ns-la.
Això mateix. El Katzara és, com en dieu els professionals, una, una publicació capiculada, és a dir, dos llibres en un, li dones la volta i tens dos llibres. Bé, és un projecte personal que jo tenia, una dèria. Recordo unes edicions que, de fet, he portat un llibre aquí per poder-lo admirar.
Que és la pena de la ràdio, que no es poden veure les coses, però tenim aquí Nobra tregua para los reyes, del Paul Anderson, i Soldado no preguntes, de Gordon Dixon, de Pulp Editores, que sí, és un llibre que li dones la volta i són dos llibres en un. I vosaltres, Editorial Cronos, ho ha copiat per la col·lecció Gazzara, molt més maco i molt més meditat, per cert, eh? I òbviament en català.
D'això es tractava. Jo tenia aquests volums per casa, em feia molta gràcia, estava obsessionant, eren novel·les curtetes d'autors de fantasia i ciència-ficció que a mi m'agradaven molt, i el concepte era molt xulo, molt original, però jo, quan el veies l'elaboració, veies que hi havia molts errors, visualment no era atractiu, a dintre hi havia molts errors de maquetació, i vam dir, per què no fem una cosa similar, però ben feta? I el Gonzalo va dir, i doblo l'aposta, i per què no comencem amb autors d'aquí? Aleshores va sortir tot rodat, no? El terme Gazzara de la col·lecció ja et diu realment el que és una col·lecció per diversió, sobretot té esperit pulp, és a dir, sempre els hi diem, els hi donem absoluta llibertat a les autores i als autors, només els hi demanem una història curteta i divertida, que ells ho passin bé, que hi hagi el que vulgui, que sigui gamberra, que hi hagi sexe, violència, ens és igual, vull dir, absoluta llibertat. I de fet ells ho fan tot, fan la sinopsi, fan la bio, també els permetem que treballin mà a mà amb els il·lustradors, això és molt important per nosaltres, que els autors se sentin còmodes i participin en el procés d'elaboració. I la veritat és que trobo que és com una llaminadura, no? Perquè la gent quan ve a les fires, sobretot aquest Sant Jordi, ho vam notar molt, agafen el llibre, donen la volta per llegir la sinopsis i diuen, ostres, què passa aquí, no? I veus la cara sorpresa i aleshores li expliques, no és un llibre doble, mira, tens la sinopsi i la solapa, són dues històries, les pots girar. I el somriure és inevitable, no? I molta gent pica precisament per la curiositat. I a veure, en aquest cas, aquesta novetat que hem tret ara a Sant Jordi, tenim dues autores. L'any passat vam començar amb dos autors, que eren Enric Herce i Sergi Geocet, i aquest any hem triat dues autores, que són la Marilo Álvarez, que, tot i ser molt jove, té una trajectòria espectacular i ha guanyat algun premi, com l'Agustí Veí de Tiana Negra, i l'Alistair Myron, perdoneu, que és una autora novell, però que s'ha centrat molt en el tema de fantasia fosca i té les coses molt clares i jo crec que donarà a parlar. Aleshores tenim dos títols en un, que és la guia avançada per a pringades especials de la Mariló, que és un homenatge a les novel·les de Douglas Adams i a les pel·lis de mafiosos de Guy Ritchie. És una història de ciència-ficció molt boja, superdivertida, amb notes a peu de pàgina d'aquestes que et fan pixar de riure. I després tenim Lleialtat de lladres, de l'Alistair, que és una novel·la més densa, molt de personatge, amb traïcions, amb un viatge amb uns gels perpètus, i bueno, aquí acaba morint fins i tot l'apuntador, i és una mica també el contrapunt aquest que ens agrada. Una cosa més divertida i l'altra potser més seriota o més fosca, més sanguinolenta.
Bueno, en tot cas, us puc dir que les obres de la col·lecció Gazzara d'Editorial Cronos són autèntiques gambarrades, però que són molt divertides i val la pena llegir-les realment. I a més d'autors catalans, que també és molt important donar-los visibilitat i donar-los oportunitats, perquè era allò que vosaltres teníeu a la vostra editorial Cronos, teníeu llibres d'autors estrangers, però no havíeu publicat cap autor català. I trobo que ha sigut una manera molt original i molt, molt interessant de fer-ho.
Exacte, i també ens agrada molt perquè així els il·lustradors, que no ho he dit en aquest cas, l'Elsa Velasco és qui ens ha fet les dues il·lustracions, tenen aquesta capacitat o aquesta oportunitat, no?, de fer un projecte doble, que de vegades doncs, els hi va molt bé per combinar els colors, com combinen les paletes, fer coses que es complementin, i la veritat és que ells també s'ho passen molt bé. El que cal és això, no?, donar una mica visibilitat als autors i als artistes d'aquí, que en tenim un fotimer, que són molt bons, i esperem que funcioni molt bé, perquè Sant Jordi van vendre un munt, la veritat és que va estar molt bé, i esperem que això li doni una mica una empenta al primer títol, el de l'any passat, que era Cismes i un bibliotecari de mar, que, bueno, per certes circumstàncies no va acabar de funcionar tot bé.
Els llibres de Editorial Cronos es poden trobar a les biblioteques de Barcelona, òbviament, però si algú, a part de llegir a la biblioteca, vol comprar-lo, on els pot trobar?
Els nostres llibres, a priori, els podeu trobar a qualsevol llibreria. És a dir, ara mateix vam començar amb un distribuïdor petitet, que era per un contacte directe de la llibreria en Gonzalo, però realment aquell distribuïdor se'ns va quedar petit i vam tenir la sort d'optar a un distribuïdor nacional d'àmbit total. Vull dir, realment, a qualsevol llibreria de confiança de barri, de poble, l'hauríeu de trobar. I si no el trobeu, el podeu demanar. estranyament es donaria el cas que no el puguin servir, sinó, com tu bé dius, les biblioteques per sort han fet una aposta molt forta i pràcticament tenen tots els nostres títols, i és un goig veure'ls allà com surten, com...
I veure'ls com el de llengua materna, que està ben, com es diu en castellà, manoseado, el que vol dir que la gent l'agafa i que li agrada, és una magnífica novel·la.
Sí. I bueno, no sé si em deixes afegir un...
Sí,
de cara...
normal, faltaria més.
Bueno, una mica per parlar-vos del que farem, no? De les novetats i de més, tenim entre mans un títol d'una autora canadenca, d'ascendència indocaribenya, que es diu Primi Mohammed, i li traurem dues novel·les curtes en un únic volum. No, no seria ben bé un gatzara, perquè no farem aquest joc d'invertir les cobertes i de més, sinó que seran un rere l'altre. La pròpia autora ens ha buscat un títol especial per aquest conjunt, que es dirà Mentides sobre la mort, i el bo és que la tindrem a la CatCon. La CatCon és una convenció de ciència-ficció que es fa en català gràcies a l'Associació de Ciència-Ficció i Fantasia en Català, i es fa cada any a Vilanova i la Geltrú. I realment tenim l'opció de portar l'autora des del Canadà perquè faci una xerrada i presenti el llibre, i jo crec que ens ho passarem molt bé perquè té una bona narrativa molt potent. El llibre parla sobre feminisme, sobre l'opressió, sobre com els rics i poderosos se'n poden sortir amb calés de tot, i aquí fot cullerada i la fot bé. La veritat és que tenim moltes ganes de publicar aquestes mentides sobre la mort de la Primi Mohammed, i de que vingui aquí a Catalunya i la gent la conegui, a veure si a partir d'aquí doncs és més reconeguda, perquè passa una mica com amb la de Hoffman. Els catalans tenim la sort de que serà la primera llengua fora de l'anglès a la qual es tradueixi tot això. És a dir, en aquest aspecte, Cronos sí que intentem sempre anar un pas més enllà, no? I això, portar primícies mundials que no s'han traduït a cap altra llengua.
Quan serà la CatCon?
No tinc les dades concretes, sé que és a mitjans de juny, principis de juny. Però bueno, no patiu si ens seguiu a les xarxes de Cronos, ens tornarem molt pesats donant totes les dades i repetint-ho.
Molt bé. Doncs no, ja els nostres oients ja saben, el mes de juny a la CatCon, i a veure la Primi. Esperem que la de Hoffman també pugui venir en algun moment. I res, Toni, moltes gràcies per haver vingut al nostre podcast i per haver-nos explicat tot el que s'ha de saber sobre Editorial Cronos.
A vosaltres per aquesta acollida tan fantàstica.